Bon dia, avui és dijous 9 de novembre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Avui és dijous 9 de novembre, obrim aquest informatiu diari encara amb les imatges d'ahir, amb tots els fets que en la jornada de vaga general d'aquest dimecres 8 de novembre es van produir a la Conca de Barberà i també al Camp de Tarragona. Avui dedicarem els primers minuts a reconstruir el que va ser la jornada d'ahir, amb moltíssimes reivindicacions, accions de protesta, complicacions a les carreteres i accions, com dèiem, tot plegat per reivindicar l'alliberament dels 8 membres del govern català i els dos presidents de les entitats independentistes. Indicacions que també a la tarda es van produir davant dels ajuntaments dels municipis i una jornada que doncs, va comptar altra vegada amb les reivindicacions de llibertat. Aquest va ser un del clam més repetit durant la jornada d'ahir de vaga general a Catalunya i avui en parlarem, reconstruirem aquesta jornada, però també els parlarem d'altres notícies importants del dia d'avui. I és que Ferran Civit tornarà a presentar-se a les eleccions del Parlament de Catalunya de cara a aquestes eleccions del 21 de desembre. Ferran Civit serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya per la Conca de Barberà. Ho explicarem tot seguit en aquest informatiu diari, en el qual també els explicarem que l'Ajuntament de l'Espluga ja ha obert el termini per presentar propostes per als projectes participatius d'enguany d'aquest 2017. Tot plegat en un informatiu diari en què també coneixerem de la mà del Comitè de Defensa de la República a l'Espluga de Francolí com es va viure aquesta jornada de vaga amb diversos talls, marxes lentes i complicacions a les carreteres catalanes, tot plegat per reivindicar, com dèiem, aquest missatge d'alliberament dels 8 membres del govern català i els dos presidents de les entitats independentistes, de l'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Són aquestes les principals notícies d'aquest dijous 9 de novembre que obrim avui, però també encara amb el regust d'aquesta vaga general i amb les notícies i totes les informacions que va donar de si aquesta jornada de dimecres. Així doncs, comencem aquest informatiu diari. Benvinguts.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Bé, jornada de mobilitzacions, talls de carreteres, marxes lentes, molts comerços amb la persiana baixada, escoles pràcticament aturades i edificis públics tancats. Aquesta va ser l'estampa d'ahir a la Conca de Barberà. Una jornada que va començar de ben d'hora, amb una concentració a Montblanc impulsada per la Unió de Pagesos i també doncs, per les entitats independentistes, un esmorzar que després va derivar a una marxa lenta per la Nacional 240. Us la vam explicar ahir, però avui hi tornarem per repassar el més destacat d'aquesta jornada de vaga a la Conca de Barberà, també, doncs, com saben, òbviament, a tot Catalunya. També al vespre, centenars de persones a la Conca de Barberà es van tornar a concentrar davant dels ajuntaments per demanar l'alliberament dels 8 membres del govern català i els dos presidents de les entitats independentistes. Prop de 150 persones a l'Espluga i més de 300 a Montblanc van tornar a cridar, com sentíem, llibertat en una jornada de vaga general plena d'accions de protesta. A l'Espluga, la concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural va comptar amb la presència de l'alcalde i els regidors del municipi i també amb la participació de l'espluguí Ferran Civit, fins ara diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí i, com coneixíem i us explicarem tot seguit, també candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions del pròxim 21 de desembre. En aquest acte d'ahir, el batlle de l'Espluga, David Rovira, va explicar a la gent concentrada el desenvolupament de la jornada del dimarts, en què, juntament amb tres alcaldes més de la Conca, va estar a Brussel·les per, segons Rovira, visibilitzar el suport al procés català per part del món municipal. Escoltem, doncs, a David Rovira en aquest acte de concentració, com dèiem, davant de l'Ajuntament del municipi, això va ser a les 6 de la tarda.
Sinó que el que era la manifestació del món local que dona suport al nostre govern legítim i per això doncs, tot un munt de gent ens hi vam desplaçar. No? L'acte va estar molt ben plantejat, constantment demanant al món i sobretot a la Unió Europea que obri els ulls i que vegi quina és la situació en la que ens trobem, quines les desigualtats que hi ha i com ens tracta el govern de l'Estat i com és incapaç de buscar cap solució que no només sigui, que no sigui la de la repressió, la violència, l'atac, la judicialització de tot aquest tema i, per tant, cap solució política, que és el que és aquest acte, no?
Durant aquesta concentració d'ahir la tarda, l'alcalde de l'Espluga també va dedicar unes paraules d'agraïment a les persones que es van sumar a la convocatòria de vaga i també als membres del Comitè de Defensa de la República de l'Espluga de Francolí per les seves accions de protesta. L'acte també a l'Espluga va seguir amb la intervenció de Ferran Civit, qui va llegir el manifest de la vaga i alhora va criticar que Espanya no és un estat democràtic, ja que, segons Civit, ha empresonat a 8 membres del govern per haver organitzat un referèndum i va recordar que el futur dels membres de la mesa del Parlament encara és incert. Com saben, avui doncs sotmeten en el Tribunal Superior de Justícia i veurem quin és el veredicte final. En qualsevol cas, Ferran Civit deia això.
Si us penseu que esteu en democràcia, reflexioneu dues vegades. Uns poden anar a presó per permetre un debat a un seu parlamentària i uns altres estan en presó i uns altres a l'exili simplement per haver organitzat un referèndum.
Bé, aquesta concentració també es va celebrar a Montblanc a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, en què també s'hi van aplegar més de 300 persones, entre aquestes també membres del consistori montblanquí, però alhora alcaldes de Vilaverd i Solivella i regidors d'altres municipis de la Conca de Barberà. L'alcalde de Montblanc va transmetre ànims a la societat civil, volíem dir, per part del president Puigdemont i dels consellers que estan a Brussel·les. Recordem que Josep Andreu també va ser un d'aquests alcaldes, entre els 200 que va viatjar aquest dimarts a Bèlgica per trobar-se amb els membres del govern que estan allà instal·lats i també per fer aquesta compareixença davant de la premsa internacional. Bé, doncs aquest acte, tant a Montblanc com a l'Espluga, va acabar amb el cant dels segadors i crits de llibertat i va ser un dels darrers actes d'una jornada de protesta d'aquesta vaga general que va començar ben d'hora a la Conca de Barberà. Bé, en uns minuts coneixerem que fins i tot aquesta jornada va començar per alguns a les 5 del matí. Els membres del Comitè de Defensa de la República a l'Espluga de Francolí van començar a aquesta hora, però ara els parlem de l'acte de la Unió de Pagesos impulsat a la comarca, que va començar a les 9 del matí amb la sortida dels pagesos des dels pobles de la comarca i que va seguir amb un esmorzar a Montblanc i la lectura també d'un manifest. En aquest context, Salomó Torres, de la Unió de Pagesos de la Comarca, explicava els motius d'aquesta concentració i alhora la comparava amb la de l'aturada del 3 d'octubre. L'escoltem.
Home, sí, és evident que el dia 3 d'octubre era en resposta a una càrrega policial que hi va haver a molts col·legis, en el cas de la Conca, recordar que va ser a Sarral, recordar que hi va haver aturada de País, on van secundar els grans sindicats obrers, hi va haver també en part un tancament patronal que aquesta vegada no hi ha sigut. Per tant, l'assistència és menor, però això no vol dir que defugim la responsabilitat de seguir convocant mobilitzacions, perquè entenem que la injustícia que pateixen els retinguts a la presó en contra de la seva voluntat es mereix aquesta resposta i més.
Salomó Torres, de la Unió de Pagesos de la Comarca, i si ho expressava, aquests eren els motius pels quals ahir es van mobilitzar. Doncs bé, després d'aquest esmorzar, d'aquesta concentració a Montblanc, va començar una marxa lenta de vehicles que va provocar retencions a la carretera nacional 240 durant el matí d'aquest dimecres a la Conca de Barberà, en el context, com dèiem, d'aquesta vaga general del 8 de novembre. Desenes de conquencs van circular lentament per protestar contra l'empresonament dels 8 membres del govern català cessat i els presidents d'Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana. La marxa de vehicles va començar des de Montblanc després que la capital de la Conca, com dèiem, s'hagués celebrat aquesta concentració, aquest esmorzar a les 10 del matí amb una assistència de més d'un centenar de persones, i la marxa lenta va recórrer la Nacional 240 des de Montblanc en direcció a l'Espluga a partir de les 11 del matí, una mobilització que va provocar, com dèiem, que la circulació per aquesta via pràcticament s'aturés. Al voltant de 12:45, la marxa va girar per tornar a direcció Montblanc, on es va dissoldre aquesta comitiva de vehicles, aquesta marxa lenta. De fet, el Servei Català de Trànsit va registrar la incidència uns minuts més tard i la va situar entre el quilòmetre 36 i 39 de la Nacional 240 a la Conca, amb cues d'uns 2 quilòmetres. I bé, aquesta va ser una de les mobilitzacions, una de les reivindicacions en aquesta jornada, com dèiem, la marxa lenta que va començar a les 11 del matí. Després, com els hem explicat, la jornada va continuar amb aquestes concentracions davant dels ajuntaments de la comarca. I bé, el seguiment va ser desigual a la Conca de Barberà, si més no, sí que hi van haver aquestes reivindicacions i molts comerços van tancar, per exemple, a l'Espluga de Francolí. Entre empreses i comerços van ser doncs, prop d'una cinquantena les que no van engegar la jornada d'aquest dimecres i, per tant, es van sumar a la vaga. També es van sumar algunes escoles en aquesta aturada, per exemple, l'escola Martí Poc, per bé que l'escola Badruna només el seguiment va ser del 10%. A l'Institut Joan Amigó el seguiment va ser superior al 60% per part del professorat, mentre que els alumnes no van poder adherir-se a la convocatòria perquè no van fer la sol·licitud de vaga justament dins del termini necessari. I bé, el seguiment també va ser doncs, complet per part dels ajuntaments de l'Espluga i Montblanc, on només es van oferir serveis mínims, però, com dèiem, va ser desigual. Per exemple, en el sector industrial no va ser tan majoritari el seguiment d'aquesta vaga a la Conca de Barberà. Tot plegat, va ser una jornada intensa, amb moltíssimes afectacions, complicacions a les principals carreteres d'accés a la ciutat de Tarragona, per exemple, durant el matí, en nombrosos punts de la província al llarg de tot el dia. Encara a les 12 del matí, el Servei Català de Trànsit mantenia actives més d'una desena d'incidències a la demarcació de Tarragona, que afectaven, per exemple, les carreteres A27, AP7 i AP2. Per tant, va ser un dia complicat a causa de totes aquestes accions de protesta, aquests talls i les marxes lentes. Continuarem ara explicant-los totes aquestes protestes, abans però una notícia del dia d'avui. Com dèiem, aquesta notícia al titular, que Ferran Civit, l'Esplugui, tornarà a presentar-se en les eleccions del Parlament de Catalunya com a candidat, ara aquesta vegada, d'Esquerra Republicana de Catalunya per la Conca de Barberà, com en les eleccions del 2015. Queda per veure quin lloc ocuparà en la llista que presentarà la formació republicana a la província de Tarragona de cara a les eleccions d'aquest pròxim 21 de desembre. En les últimes eleccions, com saben, va ser el número 4 de la candidatura de Junts pel Sí, en la qual s'integrava en Esquerra. I bé, el fins ara diputat del Parlament de Catalunya per Junts pel Sí es presentarà en aquests comicis d'aquest desembre entre les llistes d'Esquerra Republicana, com dèiem, del qual n'és president regional a Tarragona. De fet, Ferran Civit feia una crida a la participació en les eleccions del 21 de desembre durant la concentració d'aquest dimecres davant de l'Ajuntament de l'Espluga. Civit va expressar que el dia 21 d'octubre doncs aquestes eleccions poden ser una oportunitat per guanyar a les urnes. Escoltem doncs, aquest tall de veu que explicàvem, manifestava així Ferran Civit com a oportunitat aquesta convocatòria d'eleccions. Justament ahir en l'Ajuntament de l'Espluga, en aquesta concentració en el marc de la vaga general i abans que Esquerra Republicana fes públic que Ferran Civit doncs, es presentarà com a candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya per la Conca de Barberà. Escoltem doncs, Ferran Civit.
Jo, si em permeteu, només us demano que de cara al 21 de desembre a guanyar els carrers i les urnes els que uns volen guanyar amb policies i jutges. Per tant, el 21 de desembre tothom a les urnes per fer possible llibertat, amnistia i república. Moltes gràcies.
Això ho deia ahir en aquest acte de protesta i avui hem conegut, com els expliquem, que es tornarà a presentar en aquestes eleccions del Parlament de Catalunya d'aquest 21 de desembre. Ferran Civit i Martí va néixer a l'Espluga de Francolí l'any 1977, és llicenciat en Antropologia per la Universitat Rovira i Virgili, en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i en Història per la Universitat de Barcelona. També ha obtingut el màster en Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona i en Desenvolupament Humà, Sostenible i Desenvolupament Local a la Universitat de Girona UNESCO. A més, és diplomat en postgrau a la Universitat Oberta de Catalunya per Internet, Cerca, Estructura i Gestió de la Informació. I també té el postgrau per la Universitat Politècnica de Catalunya per l'Avantguàrdia Periodisme Digital Multimèdia. Per acabar de parlar dels seus estudis, també va tenir una estança a la Universitat del Salvador. Per tant, l'Esplugui Ferran Civit, que es tornarà a presentar, com hem conegut avui, en aquests comicis del 21 de desembre, aquesta convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, i Ferran Civit ho farà dins de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya per la Conca de Barberà. Veurem quin lloc ocupa en la província de Tarragona de cara a aquestes eleccions del pròxim 21 de desembre. Continuem amb més notícies, més informació d'aquest 9 de novembre i ara el que volem fer és ampliar aquesta perspectiva, aquest punt de vista de les reivindicacions d'ahir dimecres 8 de novembre i ho farem de la mà de la portaveu del Comitè de Defensa de la República a l'Espluga de Francolí, que de fet van formar part activa d'aquestes accions de protesta.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Durant la jornada d'ahir vam explicar el seguiment d'aquesta vaga del 8 de novembre i, per exemple, els explicarem que durant el matí, sobretot, es van produir moltíssimes complicacions a les carreteres catalanes, també a la demarcació de Tarragona, amb incidències que realment es van allargar durant tota la jornada. I també els explicàvem de la participació del Comitè de Defensa de la República de l'Espluga de Francolí en aquestes accions de protesta. Avui, per parlar-ne, tenim a la portaveu del comitè a l'Espluga, la Núria Romero. Núria, molt bon dia.
Bon dia, Gennar.
Expliquem els comitès de defensa de la República, que són aquests col·lectius que es van crear justament pel referèndum. Llavors, com a comitès de defensa del referèndum, encara segueixen en marxa i mostra d'això en va ser la jornada d'ahir, oi?
Sí, de fet, no és que només segueixin en marxa, sinó que crec que la nostra força tot just comença. És a dir, pel referèndum van fer molt bona feina, ens vam organitzar, però estem veient que això, el que et dic, només ha fet que començar i esperem que seguim estant doncs, així de bé i així d'organitzats, perquè realment la feina que estem ben fent crec que és molt bona.
Expliqueu una miqueta quin va ser el vostre paper en la jornada d'ahir, perquè dèiem això, que vau participar en aquestes accions de protesta i de fet vau començar el dia molt d'hora.
Sí, vam començar el dia molt d'hora, vam fer hora de quedada a les 5 de la matinada a la plaça del Casal per marxar i ens vam organitzar a les 5 del matí amb dos grups. Uh-huh. N'hi havia un que anaven a Tarragona a fer una marxa lenta pel port de Tarragona, a les entrades del port, i l'altre grup que anàvem cap al sud, anàvem cap a Terres de l'Ebre. El grup que anàvem cap a Terres de l'Ebre vam arribar a les 7, 7:45 més o menys, i ens vam plantar allí fins a quasi 9:45 del vespre, més o menys, i vam estar en dos punts diferents. Després es va fer una altra trobada, que era quedar a les 10 del matí a Montblanc, i era per fer aquest esmorzar popular organitzat per la Unió de Pagesos, i que després doncs feien una marxa lenta en forma de, diguéssim, un buit des de la Rifacli fins a la Petro 7, i van estar aguantant també unes hores. I després, més a la tarda, doncs, la gent que s'ho podia muntar i que tenien disponibilitat van decidir també fer un grup i anar-se'n cap al Macelles a aguantar allà i doncs, bé, doncs van estar l'estona que els hi van permetre, com siguéssim.
Clar, refereixes a diversos col·lectius. No sé quanta gent vau ser en aquesta jornada d'ahir organitzats o com a mínim impulsats des d'aquest comitè.
El punt que vaig anar jo, que va ser a la Terra Alta i Terres de l'Ebre, vam anar una vintena, més o menys, de gent de l'Espluga. Després cap a Tarragona van anar uns 15, més o menys, de l'Espluga, i en el total de persones d'allà eren 300. Vull dir que crec que és bastant a la proporció, no? I després al Macelles hi van anar una dotzena, més o menys. De Montblanc desconec les xifres perquè va ser tot com molt entrar i sortir, no? De la mobilització, llavors no et podria dir quanta gent van ser.
Clar, i aquestes accions, en definitiva, quin objectiu tenien darrere?
Les mobilitzacions, l'objectiu que tenien era l'objectiu general que tenien totes les mobilitzacions que hi van haver i tots els punts del país. És a dir, demanar la llibertat, més que demanar, exigir la llibertat dels nostres presos polítics que estan tancats, tots ho sabem, per haver complert el seu programa electoral del 27 de setembre del 2015 i que va ser posar unes urnes i els han de tenir. Per tant, com que estem super en contra d'això i hem sortit doncs, amb roses, hem anat a cantar els segadors, hem fet tota mena de mobilitzacions, aquesta la creiem necessària, més contundent.
I quina valoració en feu ara que ja l'heu paït? Va ser la vaga que es quantifiquen més talls en les xarxes de comunicació viàries. No sé quina valoració en feu des del comitè.
A veure, és una... Jo no et podria dir estic supercontenta, perquè clar, o sigui, el motiu pel qual estàvem fent això no em sembla un motiu per estar contenta. És un gust agredolç, com si diguéssim. Perquè perquè a part nosaltres els que estàvem al sud doncs vam estar tot el dia aguantant, vam tenir super bon rotllo amb la gent d'allà, que ens van tractar super bé, una rebuda genial, ens van agrair mil vegades el fet de que des d'aquí l'Espluga, des de la Conca, baixéssim cap a baix, però al mateix moment és agre pel que et comentava, pel motiu pel qual estàvem fent aquesta mobilització i perquè les tensions al final de la trobada, de la manifestació, van ser una mica crispades. Nosaltres al segon punt no vam estar tallant, vam estar aguantant dues hores i els camioners que estaven allà doncs estaven ja molt cremats perquè s'havien trobat amb diferents talls durant tot el dia i es va crispar una mica l'ambient, una mica bastant. Llavors és aquesta una mica la valoració que et fa. A nivell de Tarragona i Almacelles molt bé, perquè molt bé també, el mateix, suposo que et poden dir també una mica així agredolç, hi ha gustos als colors, no? Però bé, vull dir, no hi va haver cap incidència, a destacar, per tant crec que la valoració ha de ser totalment positiva.
Claro, deies, aquestes trobades amb la gent que d'altra banda es trobava atrapada amb aquests talls, gent que volia anar a treballar. Acostuma a passar això en les vagues, que d'una banda uns fan la vaga i de l'altra els altres reclamen el dret a poder treballar. No sé quin és el vostre raonament o què dèieu en la gent que ahir segurament us preguntàveu o us demanàveu que ells volien anar a treballar.
És que és una mica complicat i una mica delicat, perquè sí que jo soc la portaveu del CDR, però no el que jo digui té per què ser l'opinió del CDR, perquè el CDR som molta gent que pensem molt diferent, sí que al final l'objectiu és comú, no? però després hi ha molts matisos. I per tant crec que és una mica delicat que et contestés aquesta pregunta, perquè jo tinc una opinió i no vull que la gent es pensi que això és el que defensem al CDR. Bé, hi havia diferents opinions, si vols et faig una mica així. Hi havia l'opinió, per exemple, quan vam veure que els ambients estaven crispats, que era, els Mossos ens van demanar, doncs, val, col·laborem tant uns com els altres, obriu vosaltres un carril, deixem passar uns quants camions i torneu a tancar, si voleu, d'aquí una estona. Llavors, es va decidir, sobretot, bueno, es va fer com una mica d'assemblea, es va decidir no obrir, per exemple. Jo en aquell moment, Núria Romero, hagués obert, perquè és el que et dic, s'estava carregant molt aquella energia, no? Molt negativament. Però es va fer una assemblea, això funciona així, i va sortir que no, per exemple. Doncs s'accepta, no? Sigui com sigui, és això. No, en aquest sentit no et puc parlar en nom de CDR.
Clar, en definitiva van ser aquestes mobilitzacions que en alguns punts doncs, van tallar durant moltes hores les carreteres o també, per exemple, en altres punts del país les vies del tren o del mateix AVE. Abans et preguntava, et deia d'entrada que aquests comitès de defensa de la República segueixin estant en marxa, tu em deies que no només estaven en marxa sinó que començaven a activar-se. No sé què teniu per davant, quins són els plantejaments a hores d'ara dels comitès?
La veritat és que el que diem, defensar la República, és a dir, som un moviment social que ha sortit del carrer, que seguirà el carrer, és a dir, la nostra lluita està al carrer, i crec que és un moviment molt xulo, perquè no hi ha ningú, o sigui, no hi ha president, per exemple, saps? És a dir, no pot ni legalitzar de cap manera això, perquè no és res, vale? O sigui, no som ningú. Ningú, és així, o sigui, no estem, no tenim un NIF, no tenim diners, saps? És tot com molt un moviment del carrer, totalment. I per tant crec que la feina que podem fer és molt gran i que podem fer molta pressió. I el que et deia que només hem fet que començar és pel fet de que cada vegada estem més organitzats i cada vegada anem aprenent més de les darreres accions, no? Doncs allò que s'ha de millorar i és això. Llavors, què tenim per davant en accions concretes? Doncs seria aquest dissabte hi ha la manifestació a Barcelona i a partir d'aquí doncs el de sempre, estar pendents de l'actualitat i estar preparats.
Doncs nosaltres també estarem pendents de l'actualitat. Núria Romero, portaveu del Comitè de Defensa de la República a l'Espluga de Francolí, moltes gràcies avui per haver vingut a l'emissora.
A vosaltres, bon dia.
Continuem amb més notícies perquè l'Ajuntament de l'Espluga ja ha obert el termini per presentar propostes de projectes als pressupostos participatius del consistori que enguany tenen una partida econòmica destinada de 18.000 euros. Aquest 2017, la diferència respecte a l'any passat és que els espluguins i espluguines poden plantejar les seves idees i posteriorment es sotmetran a votació per tal que la ciutadania pugui decidir quin projecte s'execute. Cada espluguí i espluguina major de 16 anys empadronada al municipi pot fer un màxim de 3 propostes que han de complir diversos criteris. D'entrada, les actuacions no poden superar la quantitat pressupostada en aquesta partida, que, com dèiem, és de 18.000 euros i tampoc pot tenir una afectació pressupostària de més d'un any. La proposta ha de ser d'interès general pel municipi i ha de ser una competència municipal. Els criteris que fixen el cost de manteniment de la proposta ha de ser sostenible i que no ha de suposar tampoc la contractació de nou personal. Finalment, el consistori marca que l'actuació s'ha de trobar dins de la partida d'inversions i que no pot estar inclosa dins d'altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions externes. Les propostes es podran presentar a l'Ajuntament de l'Espluga fins al 20 de novembre del 2017 i s'haurà de fer concretant les dades personals, nom i cognoms, DNI i el telèfon o adreça de correu. Després d'aquesta primera fase, si el nombre de propostes recollides fa inviable la validació tècnica de les iniciatives, el consistori n'escollirà 6 que passin a la validació tècnica. Serà llavors quan s'obrirà el període de votació, que serà entre el 29 de novembre i l'11 de desembre, per escollir finalment l'opció guanyadora. Bé, l'Ajuntament de l'Espluga l'any passat va impulsar per primera vegada una partida de pressupostos participatius i en aquell cas es van proposar 3 projectes: una nova morera i supressió de barreres arquitectòniques a la plaça Montserrat Canals, la millora de l'enllumenat a l'exterior del cementiri o la instal·lació de nous punts wifi al municipi. Finalment, amb 65 vots va guanyar la proposta de millora de la vorera de la plaça Montserrat Canals. Aquesta actuació encara no s'ha fet efectiva, però l'Espluga FM Ràdio ha pogut saber que s'iniciarà aquest novembre i l'executarà l'empresa espluguina Construccions JDJ Altarriba amb un pressupost de 10.000 euros. I acabem amb els darrers apunts en aquest informatiu diari i els expliquem que una setmana abans de tancar les inscripcions, la segona edició de la Cursa de la Dona de Montblanc ja ha assolit els 350 participants que s'havia fixat com a topall màxim. La cursa, amb un recorregut de 5 km, se celebrarà el pròxim diumenge 19 de novembre a les 10 del matí, amb sortida i arribada a la plaça de Sant Francesc. Enguany, aquesta cursa de la dona vol incidir en la lluita contra la violència masclista, per això els beneficis es destinaran a l'associació Elia Dones, que treballa amb dones que pateixen violència masclista. Aquells que hi vulguin col·laborar, però que no vulguin córrer, també poden fer la seva aportació solidària amb el dorsal 0. L'esdeveniment està organitzat pel Club Atlètic Montblanquí, Ademont i el Servei d'Informació i Atenció de les Dones del Consell Comarcal. Com dèiem, serà aquest diumenge 19 de novembre. I bé, si volíeu córrer i no us heu apuntat, ja no ho podeu fer perquè les inscripcions estan tancades perquè s'ha arribat al nombre màxim de participants que l'organització havia facilitat. Aquests 350 dorsals ja estan ocupats. Com saben, si voleu participar i igualment voleu fer la vostra aportació, podeu comprar aquest dorsal 0 per solidaritzar-vos així igualment amb la causa. 19 de novembre a les 10 del matí a Sant Francesc a Montblanc, segona edició de la Cursa de la Dona de Montblanc. I el Museu de la Vida Rural de l'Espluga serà l'últim escenari del cicle de debats als valors del paisatge organitzat per la Fundació Carulla i el mateix museu. El cicle, que té 3 entregues, va arrencar el 24 d'octubre a Barcelona i acabarà el 24 de novembre, com us dèiem, a l'Espluga. Aquestes jornades de debat tenen com a objectiu promoure el diàleg plural entorn de la importància del paisatge i sorgeix del llibre Ambient, Territori i Paisatge, Valors i Valoracions, de Ramon Folc i Josep Abru, publicat per l'editorial Barcino. El cicle inclou 3 jornades de debat i la darrera es farà al Museu de la Vida Rural el divendres 24 de novembre a 6:45 de la tarda amb els ponents Jaume Font, professor de Geografia a la Universitat de Barcelona, Montserrat Iniesta, antropòloga, i Jordi Puig, doctor en Ciències Ambientals. La taula rodona portarà per títol Com es transformen els paisatges, dinàmiques territorials i socioeconòmiques i estarà moderada pel periodista Josep Puigbó. En la cloenda de l'acte d'aquest cicle de debats també hi participarà Ramon Folch, coautor del llibre Ambient, Territori i Paisatge, Valors i Valoracions, i Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de Lideratges i de Governança Democràtica d'ESADE. Com dèiem, aquest cicle ja va començar el 24 d'octubre a Barcelona, amb la primera taula rodona a l'Auditori del Pati Manning a l'antiga Casa de la Caritat de Barcelona, amb la participació de l'arquitecte Júlia Schulz, la promotora cultural Roser Bernet i el professor de Geografia Urbana Francesc Muñoz. El dimarts d'aquesta setmana s'ha celebrat la segona jornada de debat amb les intervencions del professor de Turisme José Donaire, el professor de Geografia Oriol Nelo i Pili Santimartín, que és propietària del celler Bàrbara Forès. El segon debat es va titular Com s'ha de protegir i gestionar el paisatge. Com dèiem, aquest cicle de tres entregues, el cicle de debats Els valors del paisatge, claurà al Museu de la Vida Rural el 24 de novembre. Com dèiem, és una proposta que avui incloem en aquest informatiu diari del 9 de novembre, però ara sí, ja tanquem aquest repàs a l'actualitat.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bé, un dia més ens hem posat al dia aquí a l'Espluga FM Ràdio amb el repàs de les notícies d'aquest dijous 9 de novembre, marcats encara pel desenvolupament de la jornada de vaga general d'aquest dimecres, en la qual l'emissora també s'hi va sumar i, per tant, avui la intensitat de l'actualitat, les notícies eren doncs, més i, per tant, per això se'ns ha allargat una miqueta més aquest informatiu diari. Gràcies un dia més per confiar en l'Espluga FM Ràdio a l'hora d'informar-vos i ja ho saben que doncs, tenen una cita amb l'actualitat de dilluns a divendres a les 11 del matí, també a les 7 de la tarda o al portal web de l'emissora esplugafmradio.cat on poden trobar totes aquestes notícies que avui els hem destacat ampliades i també moltes d'altres al llarg de tota la jornada d'avui perquè, com saben, l'actualitat no para i la seguim al minut a esplugafmradio.cat. Gràcies a tots per la vostra atenció. Continuem amb la programació de l'Espluga FM Ràdio. Al punt de les 12 del matí, la remissió del programa Entre Vins i Fogons amb Patrícia València, dedicat a aquest cap de setmana, per exemple, a l'edició de Safrània, perquè avui, com saben, escoltarem la remissió del dissabte passat amb moltíssimes propostes gastronòmiques en aquest programa de l'Espluga FM Ràdio. I de cara al vespre, avui és el torn de Miquel Vilà i també de Pep Torres amb el programa musical Ara i Sempre. Nosaltres fem una pausa aquí a l'Espluga FM Ràdio quan tornem al punt horari de dos quarts de... Bé, superat ja el punt horari de dos quarts de... De 12 del matí, gairebé a 3 quarts, escoltarem l'Espai de Lectures amb Carme Callau, una nova entrega d'aquest capítol de la història de Sebastià Benassà al llibre Nocturn de Sant Felip Neri. Moltíssimes gràcies i ens retrobem en les properes edicions dels informatius diari de l'Espluga FM Ràdio. Gràcies i fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.
Consells per no deixar perdre ni una gota.
Tanquem les aixetes quan no necessitem més aigua.
No usem el vàter com a paperera.
Fem servir la dutxa en lloc de banyar-nos.
Reparem les aixetes o cisternes que perden aigua.
Fem servir la rentadora o el rentaplats amb càrrega completa i utilitzem sempre que sigui possible el programa d'estalvi.
Fem servir economitzadors a les aixetes.
Instal·lem cisternes amb doble descàrrega al vàter.
Rentem el cotxe en un túnel de rentat o amb una esponja i una galleda en lloc de fer-ho amb una mànega.
Reguem les plantes de bon matí o al vespre per evitar evaporació.
No aboquem productes tòxics o nocius per al medi a l'aigua.
D'aigua mai en sobra. Fes-ne un bon ús.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o a la pàgina web mediambient.serviconca.org.
l'Entre Vins i Fogons parlem de vins, de receptes, aliments i consells a la cuina.
Per esmorzar, els pagesos no havien menjat mai croissants, sinó el plat típic, no? Una botifarra...
Cada cop hem introduït més plats o anem canviant segons la temporada.
Parlem d'un vi, parlem que és fragant, que sí que és fruita blanca, que és fruita negra...
La gent té la mania de que amb un postre el que hi combina bé és un brunatura i això és un gran error.
Entre vins i fogons, tots els dissabtes d'11 a 12 del matí i els dijous de 12 a 1.
Tots els estils musicals a l'Espluga FM Ràdio.
Recorda les grans cançons de tots els temps.
Top hits.
Cançons dinamita. Un gran èxit al 107.4.
Tot en una sola fórmula musical.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar. Tercera part del capítol 9è. Visc a Barcelona.
Em van encantar el teu text de l'altre dia. Lamento no haver-te dit res. Gràcies per haver marxat i haver-me deixat sola. Continua així. Ja friso per saber més coses d'en Frank Bodanovich. Encara que la seva història em faci mal. Digues-li que he estat ben recerca i que si li sembla bé el llibre que li regalaré és el Còdex del 1470, que aplega l'obra poètica completa d'Ibrahim de Bosna de Zagreb. És un exemplar únic, del qual espero que em faci bon ús. És clar que això serà que acabeu la novel·la. Gràcies per haver portat una mica de llum a la meva vida. Clara. Avui, en Francs, et proposo un altre joc. Et proposo que aneu a descobrir els efectes de la guerra balcànica en els carrers de Barcelona. Et proposo un descens a tomba oberta, a l'infern, sense ni tan sols haver de sortir del barri. I no pots fer res més que acceptar la seva proposta i deixar que et sigui, que et guiï per la Barcelona dels espectres. En Frank i tu us heu anat fent amics, a poc, com si els dos tinguessin necessitat de comunicar amb els altres aquesta forçada necessitat de trencar el mur de sol·licitud que havíeu forjat al vostre entorn i que estava poblat per coneguts i gent que apreciàveu. Però aquí no podíeu considerar amics. En canvi, tant per l'un com per l'altre, la vostra trobada està com una helenada d'aire fresc, com si a la fi haguéssiu trobat allò que realment volíeu. No és fàcil que això passi, i molt maco amb persones tan colpejades, tan castigades com vosaltres. Però en canvi, des del primer moment ha semblat com si fóssiu vells amics, acabats de retrobar, que es posin al dia i que recuperin aquesta amistat. No s'han hagut de construir els llaços i els vincles de la confiança, simplement perquè ja existien, i només calia reactivar-los. I és clar, et deixes guiar per en Frank, perquè vols capir la totalitat de la història, a l'abast de la desfeta. Abandoneu la plaça de Sant Felip Neri i us submergiu pel carrer de la ciutat, passada la plaça del Regomir. Es presenten múltiples alternatives, però decidiu continuar caminant cap avall, de cap a mar. Feliçment, recuperat Barcelona gràcies al fervor olímpic del 92. Ara mateix hi ha una botiga de moda que omple el local d'allò que antigament va ser el Tio Canya, un dels bars independentistes que freqüentaves a la teua joventut i que ha acabat tancant les portes, asfixiat per la pressió immobiliària. Que no hi entén de romanticismes i s'ha convertit en una botiga on es venen samarretes de disseny, que amb sort comprarà algun turista despistat amb la intenció de dur un record de Barcelona a casa seva, quan el que realment s'emportarà serà una samarreta fabricada a la Xina, amb els emblemes de la ciutat, potser confeccionada per qual ni en qui li haurien pagat 10 o 20 cèntims per hora treballada. Recordes més d'un partit del Barça, gaudint amb la pantalla gigant i amb les begudes espirituoses de la terra, mentre els brams sonaven a tot drap pels altaveus del local i ofegaven qualsevol intent de conversa o de protesta. Recordes tots els somis de centenars de joves que passejaven estelades als clauers i lemes independentistes a les samarretes? Recordes com va ser aquí, quan tenies 15 anys, que algú va parlar per primera vegada de Manuel de Pedrolo? De la combinació filosòfica de marxisme amb l'independentisme? De com aquí va néixer la teva vocació d'investigador de la cultura i de la literatura del teu país? Però ara has de passar de llarg per força, perquè la botiga de modes no et sedueix gens, amb els seus models per a turistes, disposats a comprar qualsevol barbaritat per poder dir que han estat a Barcelona. Visca la millor botiga del món, això sí, que s'hauria de tancar. Mean, sí, Barcelona. Algun dia té els sants collons de fer una ordenança contra el mal gust i tancar les botigues de samarretes xarones i les botigues on venen capells de mexicà. Mean, sí, Barcelona. Comença algun dia a ser una ciutat que s'estima a si mateixa. Penses i ho dubtes. I de sobte vireu a l'esquerra en un gir imprevisible que fa que quasi t'estampis contra la cadira de rodes d'en Frank Bodanovic. Per què no és bo anar caminant i especulant a la vegada? Agafeu el carrer, Gimnàs, de cap a l'interior, buscant les ombres, les fondalades que us han de dur a Avinyó.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, una novel·la de Sebastià Benassà.
Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
És veritat, les ones se les emporta el vent.
Però et poden fer vibrar.
Som els del final del dial.
Fórmula musical al 107.4.
Volem ser la teva banda sonora.
Gràcies per escollir l'Espluga FM Ràdio. 107.4.